Bé, un dissabte més, torna a estar amb vosaltres la finestra. Un dissabte 18 de març en el que ja comencem a percebre aromes de primavera. Una finestra que s'obrirà de bat a bat per aportar-vos a les vostres llars tot un seguit d'espais que esperem us facin passar, si més no, un matí de dissabte ben entretingut. El menú que tenim preparat per al dia d'avui s'iniciarà amb el Fem Salut que us presenta un servidor. Tot seguit, l'Assum Colomés us farà passar una bona estona amb el Sempre Viva. Als vols del migdia arribarà el Va de Llibres, que com sempre us du la Montse Bartolomé i tots els seus col·laboradors. I tot just abans de l'informatiu tindrem a la Montse Rofes i el Joan Cubells amb el sempre interessant Temes de Psicologia. Esperem que tot plegat sigui força entretingut i que us faci passar, com hem dit, un dissabte d'allò, com si més no, diferent. Bon dia i bona hora. Passen uns minuts de les 11 del matí i com cada 4 dissabtes tornem a ser aquí amb l'espai Fem Salut. Un espai en el que us intentem apropar al món de les malalties, del seu tractament i, el més important, si hi ha alguna manera possible de prevenir-les. Avui hem preparat dos temes que esperem siguin del vostre interès. Si us recordeu, al passat programa vam abordar el tema de com mirar de prevenir accidents dels infants i en la gent gran i vam fer una petita referència a la seguretat vial, així com als accidents laborals. En el programa d'avui hem decidit abordar de forma més concreta els accidents laborals que es produeixen dins de l'agricultura, quins són els més habituals i de quina manera es poden prevenir. La segona part del nostre programa d'avui hem decidit dedicar-la a parlar una estona amb la pediatra de la nostra àrea bàsica, la Maribel Rodríguez. Amb ella tindrem una conversa sobre l'asma, que és una problemàtica que pot reaguditzar-se en qualsevol moment. Dos afeccions que afecten de manera molt especial els més petits de la nostra casa. Esperem, doncs, que els dos temes que us hem preparat siguin del vostre interès. Com ja us hem avançat, en el programa d'avui hem decidit continuar amb els consells per mirar d'evitar accidents. I en el cas concret d'avui ho farem referint-nos als accidents que tenen lloc en el desenvolupament d'una activitat força propera, l'agricultura. Per començar, farem una petita referència a l'estadística d'aquesta problemàtica. Segons les dades de l'any 2004, bestretes del darrer anuari estadístic del Ministeri de Treball, aquell any es van enregistrar un total de 31.000 accidents amb baixa laboral, dels quals 29.200 van ser lleus, 732 greus i 44 mortals. Per tal d'explicar quins poden ser els consells més adients per mirar d'evitar els accidents en l'àmbit laboral de l'agricultura, hem decidit dividir els accidents en quatre tipus diferents, tenint en compte tant el grau de perillositat com la freqüència en què succeeixen. Aquests són els accidents deguts a la utilització de tractors, els accidents deguts a la utilització de fitosanitaris, els accidents derivats de l'ús de les motoserres o els que es produeixen per utilitzar material de poda. Tot seguit, començarem a desgranar cada una d'aquestes situacions i els consells més adients per evitar els riscos que comporten. Els accidents amb tractor són de per si els que tenen un major component de gravetat si tenen lloc. Tots coneixem algú que ha patit accidents d'aquest tipus i que malauradament acaben sovint amb la mort de la persona o amb seqüeles importants. Els perills principals que comporten els accidents amb tractors són l'aixafament per volcada, els atrapaments en transmissions, eixos i altres peces en moviment, els atropellaments, les caigudes en diferents nivells o els incendis, per exemple. Primer que res, enumerarem quins són els requisits que hem d'exigir a un tractor. Aquests són una estructura de protecció antivolcada, frens i altres comandaments en perfecte estat de funcionament, dispositius lluminosos adequats, etc. En aquest sentit, cal recordar que tots els eixos i transmissions han d'estar protegits, que la mesura dels aperos ha de ser proporcional al tipus de tractor on seran acoplades i que la seguretat dels aperos va lligat al fet de fer-ne un bon ús i no utilitzar-los per fer-hi usos no previstos. Ara us donarem els consells a seguir en cas de conduir un tractor. Cal acomplir, evidentment, les normes de circulació, cal revisar de forma periòdica els òrgans fonamentals del tractor, com la direcció, els frens, etc., dur sempre llums indicadores adequades i senyals reflectants, reduir la velocitat abans de girar o frenar, tenir cura amb els solcs, troncs, roques, terraplens i d'altres obstacles, embragar suaument, especialment quan es puja una pujada o quan es d'un remolc, i si la càrrega remolcada supera el pes del tractor, cal que el remolc dugui uns frens independents. Per mirar d'evitar les caigudes, cal no pujar o baixar el tractor en moviment o no saltar mai del tractor. Per evitar quedar-se atrapat al tractor o als aperos, que du cal tenir en compte tot un seguit de mesures de protecció, com són que abans de baixar el tractor caldrà desconnectar sempre la toma de força i fins i tot és recomanable per al tractor. Mantenir sempre totes les proteccions en bon estat de manteniment. No passar mai per sobre de cap part mòbil rodejant-la sempre. No utilitzar roba que vagi solta, ja que es pot enredar en les parts rotatòries. I també cal tenir molta cura a l'hora d'enganxar qualsevol estri, fer-ho a poc amb el tractor aturat i sobretot el fre de mà ficat. Pel que fa al soroll, es recomana que si el tractor no du cabina, la recomanació principal és que es dugui protecció auditiva. I pel que fa a les vibracions, hem d'anomenar els consells principals, que són que cal vigilar, que els seients estiguin en condicions òptimes, és recomanable descansar 5 o 10 minuts cada hora i en cas de dur tractor, la major part del dia es recomana l'ús de faixes antivibració. Check it. Abans d'acabar de parlar de la prevenció de riscos quan s'utilitza un tractor, m'agradaria fer especial èmfasi en una cosa que hem anomenat abans, que és l'estructura de protecció antivolcada. Actualment ja en tots els tractors que surten al mercat. N'hem de fer ús perquè és una eina que pot servir per evitar molts accidents i greus en les persones que duen tractor. Canviem ara de qüestió i passem ara a parlar dels fitosanitaris i de què s'ha de fer per mirar d'evitar el risc que es comporta la seva manipulació. Els perills principals són el d'intoxicació, el risc de pèrdua auditiva i també els atrapaments entre parts de màquines. La primera recomanació que cal fer és que per conèixer la perillositat real de cada producte cal llegir sempre l'etiquetatge. En ella hi ha de figurar els símbols de perill, si és inflamable, grau de toxicitat, si és corrosiu, etc., identificació dels riscos i els consells de prudència. Cal saber també que les vies d'entrada al tòxic són tres principalment, la respiratòria, la digestiva i la cutània. Poden entrar per la via digestiva quan es menja, es beu o es fuma mentre es manipulen els productes, per tant, és recomanable no fer-ho, o si es fa, rentar-se molt bé les mans abans de manipular coses que ingerim. Per evitar-ne l'entrada per aquesta via, cal no reutilitzar envasos de plaguicides per a altres finalitats, no consumir aliments tractats sense deixar passar el termini de seguretat preceptiu i guardar sempre els plaguicides lluny de l'abast d'altres persones, sobretot dels nens. Pel que fa a la via respiratòria, només dir que els gasos, els vapors i boires dels plaguicides penetren fàcilment a les vies inhalatòries, pel que cal una protecció adequada per evitar-ho, utilitzant mascaretes homologades on, per exemple, es recomana el filtre blanc-marró. Per últim, en referència a la via dèrmica, és a dir, el de la pell, és la més important, és a dir, és per on pot penetrar més les substàncies tòxiques. Sobretot quan hi ha ferides, l'absorció és més gran i en temperatures i humitats altes també. L'entrada del producte és força alta quan depenent del temps de contacte del producte amb la pell de la persona. Les mesures que cal prendre per evitar-ne l'absorció per la pell són disposar de guaneta abundant per netejar les esquitxades, cal realitzar els tractaments en condicions ambientals adequades, és a dir, en absència de vent, en zones de menys sol, etc. Cal assegurar un correcte manteniment de la maquinària corresponent, com els filtres i tot el que comporta. Cal utilitzar roba i guants i botes impermeabilitzants, preferentment les d'un sol ús, com és el cas dels monos, i canviar-se la roba i dutxar-se tot seguit després d'haver acabat el treball. Si malgrat totes les prevencions esmentades ens trobem davant d'una intoxicació per plaguicides, cal actuar de la següent manera. Cal allunyar l'afectat de la zona del treball, cal rentar-li amb aigua abundant les zones que hagin pogut estar exposades i cal anar a un centre sanitari duent sempre l'etiquetatge del producte que s'ha utilitzat. Per acabar aquest espai de prevenció dedicat a l'agricultura, parlarem dels consells per evitar accidents quan s'utilitza la motosserra i les eines de podar. De la motosserra hem de dir en primer lloc que és una eina especialment perillosa, pel qual el seu ús s'ha de restringir a persones formades i amb experiència. La manca de destresa és l'origen de molts accidents. Durant la seva utilització és recomanable que la persona no treballi sola. Els equips de protecció recomanats seran un casc, proteccions auditives, pantalla facial, guants, calçat de seguretat i pantalons de protecció contra tall de motosserra. Altres consells seran mantenir sempre fermament agafada la motosserra amb les dues mans, procurar que la punta de l'espasa no contacti amb branques o troncs, evitar tacar els troncs amb la punta de l'espasa. Les motosserres haurien de disposar de mecanismes de seguretat que fessin que es frenés la cadena en el moment que es produeix l'efecte rebot, i la motosserra sempre ha de tallar en direcció contrària al cos de la persona i treballar sempre fent servir el sentit comú. Pel que fa als estris de poda, hem de fer diverses consideracions. Primer, que de per si són eines força tallants, tot i que el perill és més gran quan parlem de tisores pneumàtiques. Primer, de reduir el risc, s'han d'aconsellar les de tall progressiu. Cal recomanar l'ús de guants especials amb didals metàl·lics. Les tisores cal que duguin dispositius de seguretat per evitar un tancament accidental. I també s'ha de recomanar un manteniment adequat i fer-ne el transport amb les fundes adequades. Pel que fa al risc de caigudes, dir que aquest es pot evitar si s'utilitzen eines amb mànec que actualment ja són al mercat. Si les tisores són manuals, els riscos que cal prevenir són els causats per un moviment repetitiu, com ara el síndrome del túnel carpià. Per prevenir-ho, es recomana dur les tisores ben esmolades amb mànecs acolxats i sense cantells. I també en aquest sentit, cal recordar el risc de fer-se ferides tant en quan es poda com quan es berma, pel que cal recomanar mantenir un cert grau de tensió quan s'està treballant. I amb aquests consells acabem el nostre espai d'avui dedicat a la prevenció. Tot seguit passem a l'espai d'entrevista on tindrem, com hem dit abans, a la doctora Maribí Rodríguez. Estem aquí una vegada més, tenim els micròfons de Ràdio Falset personal de l'àrea bàsica de Falset, en aquest cas la pediatra de la nostra àrea bàsica, que és la Mariví Rodríguez. Bon dia, Mariví.
Bon dia.
I estem amb ella per parlar d'una patologia que afecta a moltes persones, però a un dels col·lectius que pot afectar és a la gent més petita de la casa, als més menuts de la casa. Parlem de l'asma. Per començar, si et sembla, Mariví, ens agradaria que ens fessis per situar una mica la problemàtica. Quan parlem d'asma, de quants nombre de casos parlem, una mica, per situar-nos?
Pues mira, a veure, hi ha diferències segons en quins grups d'edat ens estem referint. Si parlem dels nens d'entre 6 i 14-15 anys, trobem que entre un 6 i un 10% dels nens són asmàtics. En concret, a l'àrea bàsica de Falset, són asmàtiques el 8% dels nens. Són les meravelles dels ordenadors, no?, que et permeten extraure aquesta data. El que passa que si parlem de nens més petits, de 6 anys, sobretot si parlem de nens entre 3 i 4 anys, trobem que fins i tot fins a un 30% dels nens tenen episodis repetits de sibilàncies, tos, que es podrien
englobar dins del que és l'asma.
Estaríem parlant de l'asma infantil i llavors parlaríem d'un tant per cent molt més alt, que seria un 30%.
És a dir, per començar ja pot estar un 30% i més quan ja van creixent en l'edat, pues, se situa al voltant entre el 6 i el 10%. I com definiries l'asma? Què són els símptomes que defineixen que una criatura està patint aquesta malaltia?
Bueno, l'asma es parla de que és una malaltia crònica inflamatòria de la via aèria i que cursa en episodis repetits de tos, sibilàncies són els pitidos, xiulets, falta d'aire, sensació d'ofec. Aquests episodis pues, són reversibles, bé de forma espontània o bé amb tractament.
En definitiva, doncs, per fer el diagnòstic d'aquesta malaltia de l'asma, se fa algun tipus de prova?
Sobretot és fonamentalment clínic, o sigui, la història clínica del pacient. El que passa és que es fa un estudi per descartar altres malalties que poden produir l'asma. I després també, com que ens trobem que pràcticament el 90% de l'asma infantil és produïda per al·lergenos, doncs normalment es fa també un estudi que busca trobar quines substàncies són les que desencadenen aquests quadres d'asma.
A l'hora de fer el diagnòstic a la gent adulta, a vegades fem les espirometries i això pues, ajuda a vegades a definir si és aquesta malaltia, si no és, en quin grau hi és. En els nens passa el mateix o no?
A veure, és bàsica. El que passa que l'espirometria no es pot efectuar en nens més petits de 6 anys. Per això és aquesta diferència en l'asma en nens més petits i nens més grans. És bàsic per al diagnòstic i és bàsic, sobretot més que per al diagnòstic, per a fer un seguiment del nen, per saber com està el seu pulmó. És molt important.
I en el cas de l'espirometria, primer es fa l'espirometria i després se fa insuflar una medicació en concret i es torna a fer l'espirometria, oi?
Això és el que ens permet veure que aquest trastorn és reversible, perquè això la diferència d'altres malalties que poden cursar d'una forma similar, però que no són reversibles.
És a dir, que la medicació ajuda que els símptomes de la persona millorin moltíssim i la ventilació dels pulmons sigui gairebé la normal.
Hombre, és molt important. I ja que parles de la medicació, que parles del tractament, a veure, a mi m'agradaria molt puntualitzar una cosa. A veure, el tractament és importantíssim per dues coses, perquè busca eliminar o reduir els símptomes i també busca aconseguir un funcionalisme pulmonar normal o almenys el més normal possible. I, a veure, jo això ho comento perquè hi ha persones que recorreixen a altres tipus de teràpies, de medicines alternatives, i jo no sé realment, perquè no hi ha estudis publicats, si aquestes medicines alternatives aconsegueixen el que el que realment ens interessa. O sea, potser aconsegueixen eliminar o reduir els símptomes, però el que jo no sé és si realment aconsegueixen que el funcionalisme pulmonar sigui realment normal, perquè no n'hi ha estudis publicats.
I ja que hem parlat una mica abans de què podia ajudar que es produís la crisi asmàtica, i hem parlat dels al·lergògens, de les al·lèrgies conegudes, per exemple, de la pols i d'altres tipus d'al·lèrgies que poden ser un factor que desencadeni aquestes crisis asmàtiques. Hi ha alguna altra cosa que sigui que faciliti, diguéssim, que es produeixi la crisi asmàtica? Us coneix alguna altra variable?
En l'asma n'hi ha un factor hereditari molt, molt important, no? Això està molt clar. I després, pues, hi ha determinades substàncies com la pols, els sàcaros de la pols, com tu has dit, els pòlenes, els fongs, són les més freqüents. Sense oblidar la importància del tabac, no com productor d'asma, però sí com desencadenant de moltes crisis que es podien evitar si el nen visqués en un ambient lliure de fum.
Aquí hem de fer, doncs, una crida que tots els pares... A veure, tothom hauria de deixar de fumar, però especialment si els pares tenen dins de casa seva pues, criatures, que evidentment pues, això és un factor que els pot agreujar pues, si tenen aquesta patologia molt més, oi?
És que la prevenció és molt important, eh? I sobretot evitar l'exposició pre- i postnatal al fum del tabac, eh? Abans, durant l'embaràs i posteriorment. Donar lactància materna també és un factor de prevenció molt important. I després, bueno, pues, promocionar un medi ambient saludable, no? Tenir una casa ben ventilada i procurar que a casa hi hagi una baixa càrrega al·lergènica. Poc pols, no hi hagi humitats, etcètera.
I si malgrat tot plegat pues, a casa es produeix una crisi asmàtica, quines són les mesures que s'haurien de prendre? Estan a casa, evidentment, encara s'ha de dur la persona al centre sanitari corresponent, però d'entrada, quines haurien de ser les mesures que s'haurien de prendre?
A veure, normalment els pacients que són asmàtics ja saben ells o els seus pares que han d'utilitzar el tractament broncodilatador, eh? Normalment és una de les coses que es fa educació sanitària, es explica en cas de tenir símptomes que han d'utilitzar el tractament broncodilatador, se'ns ensenya també en quines circumstàncies han d'acudir ràpidament a un centre sanitari.
I aquesta malaltia, ja ho han dit als... Fins als 6 anys, més o menys, hi ha un 30%. Després el percentatge sembla que es redueix i conforme un es va fent més adult, això va minvant, és a dir, pot arribar a curar-se el que és la malaltia, l'asma, d'un nen que ha tingut asma fins a una certa edat, després pot ser que desaparegui del tot?
A veure, si aquest 30% dels nens més petits de 6 anys, quan arriben als 6 anys, trobem que únicament continuen en símptomes un 6% dels nens. El que passa que l'asma és una malaltia que pot canviar molt al llarg del temps. Podem tenir un nen que tingui un asma leve, que estigui asimptomàtic molts anys i que després termini tenint un asma greu, o al revés, un nen amb un asma greu que després permanegui sense símptomes durant molt temps. És molt variable al llarg del temps i una mica en segons quins aspectes impredecible.
I segurament va en funció una mica de quines són les causes, perquè si és una causa de tipus al·lèrgic i aquella persona no es pot immunitzar sinó amb vacunes o amb altre tipus de productes d'aquesta que produeix l'asma, doncs segurament no es pot arribar a arreglar aquesta situació.
Clar, és que a veure, si n'hi ha una causa de tipus al·lèrgic i no la pots evitar perquè els pòlenes de l'ambient no els pots evitar... etcètera, pues, és probable que la malaltia persisteixi. El que es fa és també, el tractament es fa de la crisi aguda, però també es fa un tractament a llarg plaç, que són els antiinflamatoris, precisament per aconseguir el que havia comentat abans, no? Que el pulmó funcioni d'una manera correcta i que arribi a la vida adulta en les en plenes condicions.
I també es posen les vacunes, que es posen de manera primer més setmanal i després mensual, pues, que són també per eliminar la reacció al·lèrgica d'aquesta persona davant dels al·lergògens que produeixin, pot ser una crisi asmàtica, oi?
De totes maneres, les vacunes, a veure, avui dia s'utilitzen molt poc. En el cas de l'asma en concret s'utilitzen molt poc, perquè, a veure, és un tractament és molt prolongat, és llarg i, a veure, no sempre obté la resposta deseada. Se seleccionen molt els pacients, sobretot es pot intentar un tractament quan n'hi ha un únic desencadenant, però moltes vegades els nens quan fan l'estudi aquest asma està desencadenada per diversos factors, llavors és impossible o molt complicat preparar unes vacunes per a tants factors. El tractament amb vacunes avui dia s'utilitza en molts pocs casos.
Bueno, Mariví, se'ns ha tirat el temps a sobre. Moltes gràcies per estar una vegada més als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Fins una altra. Adéu.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem, com sempre, que us hagueu distret i us haguem aportat algun nou coneixement. Almenys aquest és el nostre desig. I arribat a aquest punt, només ens queda acomiadar-nos els de sempre, el Vicenç a la part tècnica i l'Armand a la locució. Això sí, esperem retrobar-vos tot just després de Setmana Santa. Fins llavors, doncs, adeu-siau. Ara us deixem en la companyia de l'Assun i el Sempre Viure.